Ràdio Tiana, les notícies.
Mil notícies ja. La Local, el nou mitjà de comunicació digital de Ràdio Tiana, arriba al miler de publicacions abans del seu primer any de vida. Els temes culturals i d'urbanisme han estat alguns dels més destacats. La Sala Escarcer obre per Halloween. L'agrupació artística del Casal et proposa un passatge del terror per la Sala Albéniz que canviarà la fisonomia del teatre sencera. El govern aprova l'IBI sense el suport de Convergència i Unió i Gent pel Progrés de Tiana. Aquest impost es mantindrà en la majoria de casos. La taxa, que continuarà sent igual, és la de les escombraries. El regidor d'Hisenda ha aprofitat el ple extraordinari sobre les ordenances fiscals per anunciar que no es presentarà a les properes eleccions municipals. José Navarro assegura que el procés sobiranista l'ha afectat com a socialista dins el seu grup. Aquest octubre, la Local ha arribat a les 1.000 notícies publicades, una xifra que s'aconsegueix abans de complir el seu primer any de vida. Amb una mitjana d'unes 100 notícies al mes, aquest mitjà de comunicació multimèdia ha fet arribar la informació de proximitat als tianencs i les tianenques a través de diversos formats, amb text, amb imatge i amb so. A més, totes elles s'han pogut consultar a través de la pantalla de l'ordinador, de les tauletes o dels telèfons mòbils. Evidentment, una informació que també han tingut al seu abast tots aquells que prefereixen continuar engegant la tradicional emissora municipal mitjançant la freqüència de la 107.2 FM. Sembla que el gran tema del poble és la cultura. Aquesta és una de les categories que ha concentrat més notícies, reportatges i entrevistes a la Local i a Ràdio Tiana. Més de 270 temes que ens han apropat a esdeveniments tan importants com la Festa Major, els 30 anys de la Coral Infantil o la representació de l'agrupació artística del Casal al Teatre Nacional de Catalunya. Això sí, sense deixar de banda exposicions, conferències o les celebracions de les entitats del poble. Viure a Tiana és una altra de les opcions d'informació que ens ofereix la Local. Aquesta secció, que compta amb temes d'escola, benestar, medi ambient o urbanisme, és la que ha replegat més notícies durant aquests mesos. Parlem de més de 350 notícies, on han destacat especialment els temes d'urbanisme. 100 dels temes d'aquest apartat han estat dedicats als projectes de mobilitat i pacificació del centre del poble, com l'obertura del Passeig de la Vilesa o el Retrobem-nos. La política també ha tingut un pes important aquest any a Catalunya i a Tiana. Així doncs, més de 150 notícies dedicades a aquesta secció, que ha comptat amb tot tipus de declaracions, passant pel govern, l'oposició o fins i tot entitats com l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural o el recent nascut Pacte Local pel Dret a Decidir. Molt semblant ha estat la repercussió de l'esport a la Local i a Ràdio Tiana. Els clubs esportius del poble i les activitats esportives s'han emportat més de 180 temes, passant pels resultats de les jornades habituals, pels canvis d'entrenadors o de categories, o pels campions de l'enrocada del 2014. El mitjà local no ha volgut deixar de banda la comarca. Tot i això, aquesta és una de les seccions que ha tingut menys pes dins la informació de proximitat. Han estat més de 70 notícies que ens han apropat a alguns dels temes destacats del Maresme i també de Badalona. Entre aquestes 1.000 notícies hi ha hagut temes molt destacats i també molt seguits pels veïns del poble. Aquests han format part de seccions molt diferents. Els temes amb més repercussió han passat per la política, l'urbanisme, el medi ambient o la cultura. Amb la Local i Ràdio Tiana han pogut seguir la imputació de l'alcaldessa Esther Pujol pel cas de la Federació de Municipis de Catalunya, l'opinió dels polítics del poble sobre el procés sobiranista i la consulta del 9N, les obres d'obertura del Passeig de la Vilesa o el Retrobem-nos, els canvis de la recollida porta a porta amb els Cubells amb xip, els esdeveniments del Tast Tiana a la Festa Major o el Tiana Negre, l'incendi del mes de gener o fins i tot un especial sobre el 20è aniversari de l'incendi de l'any 1994. A més, el seguiment dels plens municipals ordinaris i extraordinaris ens ha apropat a les novetats que es decideixen a la sala de plens. Temes que afecten a la butxaca dels tianencs, com l'impost de l'IBI o la taxa d'escombraries, s'han pogut llegir a través d'aquest mitjà de comunicació. L'arribada del bon temps fa sortir la gent al carrer i les entitats. Els mesos que la Local ha fet més notícies sobre el poble han estat els de març, abril i maig, superant les 115 notícies per mes. Tot i això, mesos com gener o febrer també n'han concentrat força. La temporada més fluixa ha estat la de l'estiu, coincidint amb les vacances del personal de Ràdio Tiana. Tot i això, al juliol s'han pogut llegir més de 90 publicacions, entre elles les informacions sobre la imputació de l'alcaldessa en el cas de la Federació de Municipis de Catalunya. Les xarxes socials de la local ens han estat informant sobre les novetats que es podrien trobar al web. Aquest ha estat el principal espai de debat del mitjà de comunicació, tot i que el Twitter ha generat força comentaris, el Facebook, amb més de 3.000 seguidors, continua sent la xarxa preferida. Han estat els temes comentats anteriorment els que han generat més opinions per part dels tianencs i tianenques, sempre amb comentaris de tot tipus. Aquest mitjà de comunicació compta amb la feina de molts col·laboradors que dediquen part del seu temps a fer notícies, reportatges o fins i tot vídeos per al web. Sense la seva presència, l'emissora no hauria pogut preparar molts dels programes especials o no hauria pogut cobrir a fons diversos esdeveniments o notícies del municipi. Han estat i continuen sent una part imprescindible de l'equip que ha sumat el miler de notícies. Entre tots ells, han participat en més de 100 publicacions. Una de les seccions que diferencia aquest mitjà de comunicació de moltes altres ràdios locals que també tenen web és la Local TV. La imatge, amb el format del vídeo, ens ha apropat a històries molt diferents del nostre poble. A través d'aquest apartat hem pogut entrar a la cuina de Can Roca per descobrir la temporada de calçots, ens hem acomiadat de les vedelles més famoses del poble i de Cal Andreu o hem recordat moments màgics com els de la cavalcada de Reis o la festa major de setembre. En total han estat més de 25 vídeos, majoritàriament enregistrats i editats per un dels col·laboradors de l'emissora més vinculat al món audiovisual, en Guillem Cuní, un jove que promet seguir sorprenent-nos amb més imatges al llarg de la nova temporada. L'agenda tampoc hi ha faltat a la local, ha estat gràcies a una altra col·laboradora del mitjà, i és que ja hem dit que tant les seccions com els programes especials es plantegen amb la seva feina. L'Elisenda Lignan ens ha anat apropant setmanalment a les activitats més interessants del poble i fins i tot del voltant. A banda de les programacions tradicionals o de les novetats que ens han presentat les entitats o l'Ajuntament, el Queda't també ens ha portat d'excursió o ens ha fet propostes pròpies, unes idees que encara podeu recuperar a l'arxiu del Queda't de la local. 6.000 han estat les notícies, més de 5.300 han estat les fotografies. La local, des del mes de novembre, ha anat construint un arxiu fotogràfic del poble i de les seves activitats. La majoria d'aquestes imatges les hem anat veient acompanyades de les diferents informacions. Ràdio Tiana ha fet un pas endavant. Fins ara, les emissores municipals han estat generant un arxiu sonor sobre l'actualitat i la història de les diferents localitats. A partir d'aquest 2013, la imatge s'ha incorporat a la informació de proximitat de Tiana. Totes aquestes notícies i reportatges han anat de la mà amb Ràdio Tiana. La local i la ràdio són la mateixa redacció i el mateix equip. Així doncs, gràcies a la local, la informació de proximitat ha pogut arribar a tots aquells que viuen Tiana com un poble dormitori o que mai han sintonitzat la freqüència del 107.2 FM, però aquells que no ho han deixat de fer mai, aquells que encara confien en la màgia de la ràdio, han pogut seguir l'actualitat del seu poble. Això sí, sempre convidats a donar un cop d'ull a la local, on la imatge els aproparà d'una altra forma a la notícia.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Comencem a parlar de Castanyada i la versió terrorífica d'aquesta festa. Una de les novetats d'aquest any arriba de la mà de l'agrupació artística del Casal. Us deixo amb l'entrevista que condueix Sergi Quevedo.
L'agrupació artística del Casal ens proposa una castanyada, un Halloween, una nit del 31 d'octubre, d'una manera diferent, amb un passatge al terror que es farà a la sala Albéniz del Casal de Tiana, on ja està gairebé tot a punt. I per això tenim amb nosaltres el Roger Arjona, que és un dels impulsors. Roger, què tal?
Hola.
Primer de tot, com sorgeix la idea de fer un passatge al terror?
La idea sorgeix de fa temps amb una altra companya, la Lídia Monreal, que ella i jo un dia parlant fa, ara ben bé deu fer un any, ens agrada molt la por i estàvem parlant de... M'agradaria molt que Tiana tingués un passatge del terror, però ningú fins ara ho havia fet. I, bueno, d'aquí sorgeix. De dir, ningú ho té, doncs nosaltres ho fem.
Mm-hmm. Un passatge al terror que es fa el 31 d'octubre, com ha de ser, no? I una mica una proposta diferent al que ve sent el Halloween castanyada habitual que hi ha aquí a Tiana, no?
La proposta, sincerament, sí, és molt diferent del que es fa aquí a Tiana i, a més, el passatge el fem 31 a la nit, que és com toca, i el dia 1, per poder, bueno, tenir aquests dos dies per tothom, ja que com que es fa per torns i poca gent, doncs tinc cabuda a tothom que vulgui assistir-hi.
Explica'm, sé que no m'ho pots explicar tot, però explica'm una mica en què consistirà, en què es basa aquest passatge al terror.
Aquest passatge del terror, la peculiaritat que té, a diferència dels altres, és que fuig del cinema terrorífic, o sigui, no és un passatge del terror de Freddy Krueger, ni d'Exorcista, ni aquestes coses, sinó que fugim de la por cinematogràfica i creem una història només per aquest passatge, única, I per al teatre, aprofito, ja que tenim un teatre que, vulguem o no, una mica de por sí que fa.
Suposo que la idea no és només la sala al Venice, el que és la platea, no?
No, el recorregut s'inicia des de, bueno, des de baix de tot dels camerinos i surts per una altra banda del teatre. Fas tot el teatre de la base. I, bueno, més o menys la trama és que aquest ha de ser tancat té 100 anys, com la sala al Venice. L'únic que no li diem sala al Venice, li diem sala Escarcers. I és un teatre que va patir una sèrie d'accidents i, en honor dels seus 100 anys, l'obrim al públic. Llavors, tothom que vulgui venir a una visita guiada per l'interior d'aquest teatre, que de més de 100 anys i abandonat i tancat al públic, podrà fer-ho el 31 a la nit o el dia 1.
És curiós, eh? Una anècdota, no sé si està buscat o no, però el centenari de la sala al Venice es va celebrar entrant per la porta de baix. No sé si el centenari de la sala Escarcers també es celebra entrant per allà per algun motiu o per un altre.
Entrem per allà per qüestions de recorregut, perquè també considerem que és una cosa diferent a normal. També, evidentment, vam aprofitar que es va fer ja pels 100 anys, vam veure que funcionava i vam dir, si funciona, per què ho hem de canviar, no? I és això. I també el curiós de la nostra història és que el dia 31 d'octubre d'aquest any farà 100 anys del que t'estem explicant. O sigui que la història sí que és fictícia, però les dates són quadrades. Per tant, el 31 d'octubre farà 100 anys que aquesta, de la sala Escarcers.
Hem pogut veure vídeos que ja corren per el Facebook. Veig que la cosa va molt en sèrio. He vist pancartes, hem vist que hi ha molta promoció, no, d'aquest passatge del terror. Què n'espereu?
Home, n'esperem gran afluència de públic, ja que és una cosa diferent i que actualment el terror, per dir-ho d'així de manera, està com molt de moda. Passa que és això, que al ser una cosa nova i sentiana, hem apostat per la publicitat i per crear, i a més, què més millor que per publicitat que el Facebook, no? O els correus, o aprofitar les xarxes socials per potenciar-ho, i esperem que vingui molta gent.
El nom concret, quin és de tot l'espectacle?
L'espectacle que ens diu Expedient 089, les cendres dels Escarcers, ja que això forma part d'un dels expedients del misteri. O sigui, perquè ens entenguem, seria com un... El secret és l'univers de Morgan Freeman, doncs una miqueta això, doncs són els expedients del misteri, i llavors hi ha l'expedient 089, que t'explica la història d'aquesta peculiar sala.
Quanta gent hi participeu?
Això és bastant important, que és uns 100 actors. Trobarem quasi 100 actors repartits, a organització hi ha uns 20-25 persones organitzant, i el recorregut és bastant llarguet, o sigui, dura uns 15 minuts el recorregut.
125 persones és molta gent, per l'agrupació?
Aquí està el repte, que hem buscat moltíssima gent que per poder realitzar tot el recorregut, perquè no és el mateix això, fer teatre a l'escenari, que tens un espai petitó, que dir, no, faré teatre a l'escenari, a la platea, als vestíbuls, al camerino, a l'amfiteatre, a tots els racons de la sala.
No sé si ens pots avançar alguna cosa més del tipus de... algun personatge que vulguis, que vol aparèixer, o alguna persona que creguis important.
No, a veure, el més important és això, que és una visita guiada per dins l'interior d'un... Bueno, per dins de les sales Escarcers, que el públic no té per què patir ni tenir por, i que una cosa que sí és diferent a les altres coses és que la por és psicològica. Aquí no juguem amb el susto. Ja, sé que això és... estàs desvelant el secret, dic, no desvelo res, però que es preparin, perquè la por no és de... Ai, m'has espantat.
És obert a tots els públics? És una pregunta que és complicada, aquesta.
És obert a tots els públics? Sí, és obert a tots els públics, però no tothom pot accedir. O sigui, nosaltres hem fet una... Bueno, tenim unes normatives i això, que aconsellem i recomanem coses que considerem que no són apropiades. Menors de 12 anys, persones amb hipertensió, epilèpsia... Si aquella persona es fa responsable i vol entrar, està en el seu dret de poder-hi accedir. Nosaltres no li impedirem l'entrada. Si li passa alguna cosa, qualsevol cosa, doncs... caurà sobre les conseqüències d'ell.
La pregunta que et faig ara és molt senzilla. És a dir, durant tots els passatges del terror al qual estem acostumats, el 90% de vegades tens un guia que t'acompanya durant tot l'itinerari. Aquí també hi és, o és intuïtiu l'itinerari?
Aquí hi ha un guia. Ara, el que ja veureu.
No, ja no et dic si el guia estarà tota l'estona, si apareix...
Hi ha un guia. Clar, perquè, com he dit abans, la visita és una visita guiada. O sigui, és com si anéssim a un museu i ens fessin una visita guiada en un museu. El públic no entrarà allà, vinga, entreu per un teatre, i a més, com a Salvador, és que petitona no és per ser un teatre de poble.
Fa molt de temps que et trenques el cap en veure la sala Venice com un passatge al terror. Ho dic perquè, clar, arribar a muntar tota una infraestructura de passatge al terror a la sala Venice és pensar-s'ho molt.
Portem quasi un any i mig treballant amb això. Poca broma, vull dir, amb la Lídia hem treballat moltíssim des de la idea original de dir, anem a fer un passatge del terror, vinga, a un xiringuito de la platja, a que això estigui aquí, ja no sigui, ja, bueno, per normatives, per infraestructura, la part tècnica, la part artística, logística, tenim tot. Pensa que si passa qualsevol cosa nosaltres hem de poder socórrer aquella persona que li està passant qualsevol cosa, tenim això, 100 actors, fàcil, fàcil no ha sigut, la veritat.
Com es queda l'Albert Freixas quan li presentes el projecte?
Es queda rígid. I primer em diu, ja veurem. Però també és veritat que el grup s'hi ha involucrat. Des del moment que es va a explicar al grup, la gent va dir, sí, endavant, que els agrada la idea. I jo també, vulguis o no, encara que a una persona no li agradi, es fa. I és veritat que ens està ajudant i ha col·laborat. No ha sigut allò que dius fàcil al principi, perquè és una idea nova, és una cosa que fuig de lo convencional, no és teatre a l'escenari, sinó un recorregut i molta gent, però bé.
També suposo que és una manera d'involucrar gent per l'agrupació, no? Acabar tenint 125 persones que treballin per l'agrupació, és també llaurar una mica el futur.
Sí, i bueno, més que treballar per l'agrupació, treballen amb l'agrupació, vull dir, no fem exclusió allò de, no, que tu no ets de l'agrupació, és... Tothom que vulgui participar ha estat benvingut, se li ha donat un lloc, un paper, i... Au!
Tranqui, tranqui.
Perdó. Se li ha donat un lloc allà amb les possibilitats de dir, jo no puc venir aquest dia, però sí puc venir aquestes hores, vull dir que aquí tothom té lloc. I sí, 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 vull dir, tothom que es vulgui quedar està benvingut i tothom que vulgui seguir participant i quedant-se es pot quedar.
Ja sé que encara no hem fet aquest, però la idea és que això sigui una tradició que s'allargui a Tiana i anar canviant l'expedient, per entendre'ns?
Molt bona aquesta pregunta. Està pensat en futur, sí. Està pensat en... Això seria com la prova pilot, i si això funcionés, es tiraria endavant nous projectes que ja s'estan treballant, evidentment. Vull dir, com dic, aquest portem un any i mig treballant-lo. I sí, sí, ja s'està treballant amb expedients, bueno, 0,90 i etcètera.
T'ho pregunto perquè quan li dones un número tan concret és allò de dir, és molt fàcil de dir, bueno, pues l'any que ve farem el 0,90, el 0,91, el 85, no?
Hi ha diferents expedients, com he dit, són els expedients del misteri, i sí, sí, cada expedient és una nova història, un nou, i nous recorreguts i nous entorns. Ja, si surt bé aquest any, doncs l'any que ve veureu el nou expedient.
Doncs esperem veure primer aquest i esperem que hi hagi un següent expedient. Roger Arjona, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera.
Merci.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Les famílies de Tiana continuaran pagant gairebé la mateixa quantitat pel seu impost de béns immobles. 2.300 pagaran una mica menys i també 2.300 una mica més. Això és el que ha aprovat el ple municipal en la sessió extraordinària dedicada a les ordenances fiscals. Això s'aconsegueix rebaixant el tipus de gravamen del 0,447 al 0,419. Una mesura que el govern ha defensat assegurant que congela l'IBI és complicat, però que ho intenten d'aquesta manera. N'ha parlat el regidor d'Hisenda, José Navarro.
Con respecto al IBI, la propuesta que hacemos es pasar bajar el tipo de gravamen del 0,447 al 0,419, que implica un mantenimiento del importe del padrón. Al aplicar una congelación y mantener el importe del padrón, evidentemente la pretensión es congelar los impuestos, pero digamos, la idiosincrasia técnica del padrón del IBI, esto es imposible.
L'alcaldessa Esther Pujol ha afirmat que el seu govern fa costat als ciutadans en situació de vulnerabilitat. També ho ha defensat el seu soci de govern, el portaveu d'Esquerra, Jordi Gost.
Des d'Esquerra Republicana constatem que ens trobem davant d'una modificació d'ordenances pel proper exercici que l'únic que fa és refermar la continuïtat pel que fa al rigor, la serietat i la prudència que han estat característiques, penso jo, en la gestió econòmica d'aquest govern i que, per tant, seguim amb la mateixa línia, és a dir, es congelen els ingressos per IBI i tot plegat per garantir unes polítiques socials que cada vegada tenen més pes en els pressupostos i així es veurà reflectit en els propers pressupostos.
El regidor popular Manuel Gonzalo una vegada més ha estat al costat de l'equip de govern amb aquesta proposta.
Jo he vist una mica i he estudiat la piràmide que tenim de finques i la distribució que el regidor d'Hisenda doncs ha constatat I a mi em sembla correcte el plantejament. O sigui que a l'aplicar aquests ligers increments sobre aquestes partides em sembla correcte. D'aquesta forma entenc que es dona suport a les iniciatives que aporten una acció social sostenible.
Aquesta proposta del govern s'ha aprovat amb el suport del PP, així doncs la majoria de l'oposició s'hi ha mostrat en contra tant Convergència i Unió com Gent pel Progrés de Tiana. CiU creu que l'Ajuntament podria assumir una baixada més gran d'aquest impost per reduir així el preu que paguen els tianencs. Ho ha explicat Enric Nolis.
En un moment, llarg moment, en país amb dificultats i més pobre, els deia que el producte interior brut ha baixat un 1% en aquests 4 anys, en un moment de crisi i llarga crisi, que en aquests darrers anys l'IPC ha pujat un 5,86%, vostès, el govern municipal, han pujat els seus veïns per les taxes municipals més importants i les escombraries una puja del 13,5% al llarg del mandat. No ens sembla bé. I per això és la nostra proposta que els hi fèiem, la rebaixa a l'IBI, que entenem com a molt factible en aquest any, en aquest darrer any augmentat.
Tant Convergència i Unió com Gent pel Progrés de Tiana han criticat que es posin a debat les ordenances fiscals sense haver parlat encara dels pressupostos del 2015. Així ho ha explicat el portaveu de Gent, Joan Pau Hernández.
Que el debat parcial de determinats ingressos fiscals municipals no el podem tenir fora del marc global del pressupost. Per què volem gravar els ciutadans amb aquests impostos, per fer quines coses, amb quines prioritats, quina és la cistella global d'ingressos que té l'Ajuntament, quines transferències de l'Estat tindrà, com estan desenvolupant-se altres impostos, com han funcionat el resultat dels impostos o com estan funcionant en el moment actual el resultat de les taxes en aquest exercici. Per tant, hem de fer aquest debat no sesgat, sinó complet i saber per què volem a exigir als ciutadans aquest determinat esforç per portar a terme quines polítiques.
Una altra de les novetats que hi haurà és que hi haurà més ajudes per poder pagar aquest impost. Les bonificacions aniran destinades a les famílies nombroses i monoparentals, sempre que els seus habitatges no superin un determinat valor cadastral, i als llogaters dels pisos de protecció oficial. En el cas dels llogaters, aquesta serà del 95%. Les famílies nombroses o monoparentals també podran rebre una ajuda de fins al 95%. La diferència és que fins ara el preu del valor cadastral del seu habitatge havia de ser inferior als 152.000 euros. Ara podran arribar als 166.000 euros, ja que la base liquidable també s'ha incrementat en un 8,6%. El preu d'aquest impost varia molt al poble, des de veïns que superen els 6.000 euros l'any fins als que en paguen menys de 100. La mitjana de l'IBI al municipi seria aproximadament d'uns 600 euros. El ple de les ordenances fiscals ha portat cua als regidors de Convergència i Unió. Han lamentat més desinformació que mai sobre els temes econòmics de l'Ajuntament. Consideren que l'aprovació dels impostos com el de l'IBI és un dels temes amb més repercussió i que l'oposició hauria de tenir-ne totes les dades. Així s'ha expressat el portaveu de CiU, Enric Nolis.
La desinformació ha sigut més alta que mai. O sigui, així és com en el 2014, 2013 i 2012 hi havia hagut un nivell de desinformació. Aquest any 2015 no hi ha hagut cap informació. Això es pot fer amb un anàlisi el millor possible, quan es tingui, quan se sap com es tanca el resultat pressupostari de l'any en curs, en aquest cas de l'any 2014, i l'impacte o el que es pot preveure respecte a l'any 2015, ja siguin fonamentalment amb ingressos i també amb despeses, amb correcció de despeses.
Des del govern, però, la visió és una altra. El regidor d'Hisenda, José Navarro, ha tornat a insistir que ningú l'ha visitat al seu despatx.
Las pocas modificaciones que representan estas ordenanzas fiscales, y porque además siempre estoy a disposición de todos los grupos y todos los concejales tienen la facultad de solicitar a los servicios económicos la información que deseen. Si el señor Nolis no tiene esa información es porque no ha querido. No l'ha sol·licitat.
Enric Nolis, com a portaveu de Convergència i membre de l'oposició, considera que la pressió sobre els veïns i les veïnes es podria abaixar encara més. El govern ha anunciat que baixaran el gravamen del 0,447 al 0,419 per mantenir el preu d'aquest impost. Segons Nolis, això és insuficient. Creu que es podria rebaixar fins a un 0,405. Fins i tot adverteix que l'IBI creixerà en un 1,7% pels ciutadans.
L'IBI en l'any 2015 puja un 1,7%. Això ens sembla greu. Ens sembla greu que amb una, en un ple d'aquesta importància es mantingui desinformats o sense informació en els grups municipals. El responsable d'Hisenda manifesta que no es puja a l'IBI i això és mentida. Això respon a una falta de competència.
El regidor d'Hisenda, José Navarro, ha explicat que el seu govern ha apostat per una congelació d'aquest impost. Segons Navarro, mantenir el mateix preu per a tots els veïns és difícil, però s'ha intentat amb la reducció del gravamen. Així, doncs, no comparteix la dada de l'1,7% amb aquest grup de l'oposició.
Nosotros congelamos el IBI. Congelamos el IBI significa que no vamos a tener más ingresos por IBI que lo que hemos tenido estos dos últimos años. Y, por lo tanto, lo que sucede es que la cuestión, el IBI, congelar la cuota a todo el mundo igual, con el mismo del año anterior, es imposible. Técnicamente es imposible. Y eso ya lo he explicado muchas veces y bueno, y todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que, evidentemente, a veces la gente le gusta tergiversar las informaciones. El IBI subirá para algunas familias muy poco, muy poquito, y para la mayoría de las familias prácticamente no subirá. No subirá más del 50%, no va a tener ningún incremento.
Segons les dades de l'Ajuntament, dels gairebé 4.700 veïns que paguen aquest impost, 2.300 pagaran una mica més que l'any passat i 2.300 una mica menys. La majoria dels casos veuran un augment o una baixada de 9 euros. Aquest canvi, però, per alguns serà més gran. En total seran uns 10 rebuts els que hauran de pagar entre 100 o 200 euros més. L'Ajuntament de Tiana l'any 2013 va liquidar 3 milions d'euros amb l'impost dels béns immobles. Tant el 2014 com el 2015 es preveu recaptar aproximadament la mateixa quantitat de diners. El regidor d'Hisenda, José Navarro, ha aprofitat aquest ple municipal per anunciar que no es presentarà a les properes eleccions municipals. Ho ha fet abans de defensar la proposta del seu govern sobre les ordenances fiscals.
Estas son las ordenanzas fiscales del último año de legislatura y también son las últimas que personalmente voy a presentar y a defender en este consistorio de alguna forma, que de alguna forma para mí representa un cierto valor sentimental. Después de este preámbulo, no voy a decir que las propuestas que presentamos sean las únicas posibles ni las mejores, pero son las que el Gobierno ha considerado como las más apropiadas a nuestra realidad política y, sobre todo, económica. Es la propuesta que, siguiendo las pautas de los años anteriores, hace una apuesta por la prudencia y ponderación que nos han permitido solventar y encauzar la complicada situación económica que nos encontramos al inicio de legislatura.
Aquest regidor socialista s'ha diferenciat en diverses ocasions del seu grup municipal. Ho ha fet quan s'han hagut de posicionar sobre temes relacionats amb el procés sobiranista. No va assistir al ple extraordinari per donar suport a la moció de la consulta del 9-N i també va admetre que s'hagués posicionat en contra d'una proposta que defensava aquest referèndum. Finalment, però, durant aquell ple de gener, es va abstenir per petició de la resta de regidors del seu grup. El regidor ha admès, des de Ràdio Tiana, que no va assistir al ple extraordinari de setembre perquè els seus pensaments no estan a favor de la consulta i ha afirmat estar a favor del dret a decidir. Navarro defensa que fa anys que decideix, però a través de les eleccions.
Pues digamos que sí, habida cuenta de que tampoco había temas que fueran importantes para la cuestión de la gestión. Yo siempre he dicho que la cuestión de gestión la ponía por delante. Entonces, que realmente a mí me han incomodado mucho muchas mociones que hemos aprobado en el Pleno, que yo realmente no les he visto nunca ni pies, ni cabeza, ni ninguna justificación. Pero bueno, las he ido aprobando, pero ha llegado un momento en que digo, ya no más.
José Navarro ha explicat que el procés sobiranista l'ha afectat com a regidor socialista. Tot i els desacords que podria haver tingut amb la resta del grup municipal, assegura que hi continua havent sintonia entre els membres del PSC. Ha estat contundent afirmant que els seus pitjors anys del mandat com a socialista han estat els últims. Com a regidor d'Hisenda, però, ha explicat que van ser-ho els primers, com a conseqüència de la situació d'endeutament de l'Ajuntament.
Digamos que soy una persona que intenta interiorizar o vivir bastante el interior para sobreponerme a estas situaciones, pero aún así, digamos que muchas noches que tenía que dormir tranquilo no he dormido por cuestiones o problemas que se me han presentado aquí en el Ayuntamiento.
El regidor ha estat entrevistat des de l'emissora i en directe just després del ple municipal, on ha anunciat que no continuaria. Ha explicat que ha pres aquesta decisió perquè li ha mancat la tranquil·litat sent regidor i també la son a les nits. Així doncs, vol gaudir de la seva jubilació sense formar part del consistori, però això sí, vinculat al Partit Socialista. Navarro fa més de 40 anys que milita aquest partit. Es pot recuperar l'entrevista sencera amb José Navarro a la localtiana.cat.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Repassem els resultats esportius de l'última jornada. Sergi Quevedo.
Aquesta setmana el futsal Tiana no ha disputat el partit i finalment el seu rival ha anunciat aquesta setmana que es retira de la competició. Els tianencs anaven disposats aquesta setmana a disputar el seu partit contra el Coe. Els de Víctor Blaia sabien que era un partit important i que no hi podien treure 3 punts, ja que el rival era un dels més assequibles, com era el Prat. La sorpresa ha arribat en el moment en què s'ha presentat només el delegat del Prat per poder signar l'acte i confirmar que no es presentaven al partit, cosa que deixava el resultat en mans de la federació. Habitualment, quan passen aquestes coses, es dona el partit per perdut de l'equip que no es presenta per 3-0. Aquest mateix dimecres, però, la federació ha anunciat i ha comunicat oficialment a l'Esforçat Tiana que el Prat s'ha retirat de la competició i que, per tant, no se li tocaran aquests 3 punts. Al mateix temps, seran retirats els de tots els equips que s'han enfrontat als del Baix Llobregat per no adulterar la competició. D'aquesta manera, tots els equips tindran una jornada de descans des d'ara fins al final de la temporada. El vòlei Tiana tenia un compromís complicat aquesta setmana a la pista del Lleida. Es veien les cares dos equips que encara no coneixien la derrota i un Tiana que no havia perdut cap set. Però la baixa de la lliure ha estat una pedra de toc important pel Tiana, que ha vist com els rivals els posava amb un avantatge abans de començar. Unes circumstàncies que coneixia el mateix entrenador Xavi Villagrasa.
Bueno, tot depèn. Ja he comentat alguna vegada que tot depèn del partit, que sempre poden passar coses pues, que no sortim bé aquell dia i mira, entre que vam anar justes per temes de compromisos i després que bueno, que és un bon equip, pues, mira, primera derrota, però enduent-se un punt que ja és important.
El ritme al partit, per això sempre l'ha portat el Tiana, que s'ha avançat en el primer set per 21-25. El segon ha estat per les noies de la Terra Ferma, que seran adjudicat per 25-21, el que suposava la primera derrota en un set de tota la temporada per les tianenques. El tercer, el Tiana, s'ha tornat a imposar per 17-25 i en el quart les noies de Lleida han tornat a guanyar per un ajustat 25-23. Aquí el Tiana ha començat a notar l'accés a la baixa de la central. En el moment en què el darrer i definitiu set, el tie-break, ha començat malament pels interessos del Tiana i ha vist com les locals es posaven amb un 8-0 a favor. Ho explica el mateix entrenador Xavi Villagrasa.
Sí, van començar amb una diferència de 8 punts en contra i després va tocar pues, treure una miqueta de forces i començar a jugar una mica més i vam remuntar i ens van quedar 4 punts. O sigui que realment es va fer una bona feina. El que passa que, bueno, que ens va costar entrar en aquest set i la diferència ja va ser massa favorable cap a ella.
Al final, les lleidatanes s'han endut el set per 15-11 i el partit per 3-2, en el que no ha estat un mal resultat, com reconeixia el mateix tècnic.
Sí, i a part, amb un 3-2 t'endús un punt, que ja és. Amb un 3-1 o un 3-0 no t'endús cap punt. I bueno, pues això, a casa pues ja a veure com es va desenvolupant la temporada i a veure com arriben també elles i com juguem nosaltres.
Amb aquest marcador sumen aquest punt i, per tant, l'entrenador està content tenint en compte els problemes que han tingut i totes les dificultats es mostra amb una certa satisfacció, com deia el mateix Xavi Villagrasa.
Sí, no, les noies es van esforçar, però jo amb el tema de jugadores que no van poder anar i amb el tema de també una jugadora que el divendres mateix estava tocada, que va vindre a jugar, i tenint en compte que l'equip que ens vam enfrontar pues no jugava res pas malament, que jugava realment bé, pues mira, satisfet. Decebut perquè és la primera derrota, però satisfet perquè es va mandar aquest punt i es va jugar amb cara i ulls, va jugar bé.
Ara només els hi queda pensar en la propera setmana i en tornar a guanyar per no deixar escapar el Lleida.
1.000 notícies ja. La Local, el nou mitjà de comunicació digital de Ràdio Tiana, arriba al miler de publicacions abans del seu primer any de vida. Els temes culturals i d'urbanisme han estat alguns dels més destacats. La Sala Escarcer obre per Halloween. L'agrupació artística del Casal et proposa un passatge del terror per la Sala Albéniz que canviarà la fisonomia del teatre sencera. El govern aprova l'IBI sense el suport de Convergència i Unió i Gent pel Progrés de Tiana. Aquest impost es mantindrà en la majoria de casos. La taxa, que continuarà sent igual, és la de les escombraries. El regidor d'Hisenda ha aprofitat el ple extraordinari sobre les ordenances fiscals per anunciar que no es presentarà a les properes eleccions municipals. José Navarro assegura que el procés sobiranista l'ha afectat com a socialista dins el seu grup.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat.
C
Serveis informatius.